Vinga, doncs arriba el moment de parlar de cinema en una setmana que els mitjans de comunicació també n'han parlat molt per la gala dels Goya. Nosaltres aquí farem, com sempre, la programació habitual i les estrenes d'aquesta setmana. Francesc Canovas, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Si vols, parlem una miqueta dels Goya.
Una mica, perquè tu anaves en la línia, no?, dels que han estat triomfadors de la nit.
Des de que el mes d'octubre a Sitges vas veure La Sociedad de la Nieve, jo què vas dir-te?
Que era la guanyadora.
La pel·lícula de l'any, i ja està. Sí. No hi ha més comentaris, senyoria. Ja està. Ja. I des d'aquí aposto també que guanyarà l'Òscar. Ara, si vols, ho dic. Sí,
jo molt bé.
Molt bé. Espero que sí, però vull dir, és una gran pel·lícula, és una grandiosa pel·lícula de tots els nivells. A pesar que tu no t'has entusiasmat, però bé, jo crec que és una grandiosa pel·lícula. No pararem ara a tornar a parlar, eh?
No, perquè sóc la que vaig endarrerida.
Anem al programa.
Exacte. Vale? Què hem preparat per avui?
Doncs mira, parlarem de Ferrari, parlarem de La Piscina, Mentre seas tu, La Reco, que em va agradar força, però no m'entusiasmà, es diu Pobres criatures, vale? I el clàssic és un clàssic brutalíssim de Howard Hawks, que es diu Río Rojo.
Vinga, doncs comencem a part Ferrari.
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. Soy un deportista. O un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Lento.
Enzo. Te estás arruinando.
¿Y eso?
Gastas más de lo que ganas.
¿Y qué hago?
Gana las 1000 millas, Enzo. O te quedas en la calle.
Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano.
Pues la mitad están en la mía.
Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
¿No sabía cuándo volverías?
¿Cómo iba a alejarme?
Si Anthony busca una cabeza de turco, aquí me tiene.
Bé, aquesta pel·lícula dirigida per Michael Mann, qui no recordi a Michael Mann, ho recordo que és el director d'Enemigos Públicos, Corrupción en Miami, Collateral, que és espectacular, El Aviador, Heat, altre clàssic, El Último Mohicano, El Dilema, o sigui, és un dels directors amb més fama al Hollywood actual, encara que ja ell és un veterà. I aquesta pel·lícula compta amb l'Adam Driver, amb el paper d'Enzo Ferrari, també surt la Penelope Cruz, que és la que fa d'esposa d'ell, la muller, i Shailene Woodley, que fa l'amant d'Enzo Ferrari. I la pel·lícula no és un biopic de Ferrari com a tal, sinó d'un any en concret de la seva vida, que és l'any 1957, quan estava a punt de caure a la ruïna total, o sigui, estava en quiebra el seu imperi, no? El matrimoni també anava cap avall, també, perquè estaven patint la mort d'un fill, i això sempre suposa una crisi matrimonial. Sí. També l'aparició d'aquesta manca tenia ell, no? Total, que aquest any 57, l'única sortida que li va donar el seu conseller, diguéssim, econòmic, per recuperar la fama i el prestigi i els cèntims, era participar en una carrera que es deia la Mille Miglia, que era la carrera de les 1000 milles, que anava per tota Itàlia. És una carrera de molt de prestigi i va ser quan va decidir participar en aquesta carrera i suposo que la va guanyar i a partir d'aquí l'imperi Ferrari va anar altre cop cap amunt, no? estem parlant del 57, ja fa la tira d'anys. O sigui, ara Ferrari és una marca més que consolidada, és una marca de prestigi, de luxe, és una marca de Fórmula 1 que tothom coneix, no? Llavors, doncs, es veu que aquest any, doncs, el 57, va ser que gràcies a aquesta carrera doncs, va poder tornar a flote, diguéssim, no? L'imperi d'Enzo Ferrari. La pel·lícula té bona crítica a nivell de com estan fetes les carreres, visualment com filma Michael Mann, no? Passó sí que rep crítiques en l'aspecte de com s'aproxima el personatge. O sigui, no és una pel·lícula que traiem molta llum del personatge d'Enzo Ferrari i de la seva vida, encara sí que surt reflectida, no? Però es veu que on més llueix la pel·lícula és en l'apartat visual, que Michael Mann és brutal filmant acció i filmant aquest tipus de pel·lícules, i que potser les seqüències més íntimes i les seqüències més de la seva vida, qui llueix de forma brutal és la P. Cruz. O sigui, la crítica diu que la pel·lícula salva per les seqüències de carreres i de velocitat i de com ho filma Michael Mann i quan apareix la Penelope Cruz, no? I que Adam Driver estarà un paper com molt soso, amb un paper, bueno, una mica desconegut per ell, potser, no? Recordem, aquí l'hem vist doblada, la pel·lícula, el tràiler, no? Jo no sé si quan... clar, és en anglès, la pel·lícula. Enzo Ferrari d'italià. Jo crec que ell, quan ha fet la pel·lícula, desconec... Jo crec que ha parlat en anglès, perquè la pel·lícula, la versió original, és en anglès, no? Per tant, són aquelles paradoxes que dius, estem parlant d'un italià, no?
Això és estrany.
Enzo Ferrari i un actor que és Adam Driver que m'està parlant en anglès, no? No ho sé, jo realment, veient el tràiler, té bona pinta i a mi Michael Mann m'agrada moltíssim com a director perquè sóc fan total d'una pel·li com és Collateral, és una de les pel·lícules favorites meves i també Heat, per suposat. I aquesta, doncs, em fa una mica de mandra, la veritat, perquè bàsicament el personatge de Ferrari i els cotxes a mi no m'atrauen gaire. O sigui, jo no sóc gens de Fórmula 1 ni sóc gens fan del motor, no? I com que em queda una mica lluny, doncs, com sempre, quan algú queda lluny, no t'apassiona tant, no? Però sí que segurament l'acabaré de veure, no? No sé quan la facin a Movistar o un canal d'aquestes plataformes, l'acabaré veient, perquè, bueno, té bona pinta. I Michael Mann m'agrada com a director. Anem a la següent, que és una aposta de por.
Sí.
Una por, diguéssim, original, que es diu La piscina.
Que no falti la por.
Necesita una reforma, pero no tardarán en comprarla a este precio.
¿Tiene piscina? Siempre he querido tener una. ¿Ya está todo?
Vamos a estar bien.
¿Preparados? Marco.
Polo. Marco.
Polo.
Marco. Te estoy oyendo. Me tienes que contestar. Ronnie, Marco. Marco. Sé que estás ahí. ¿Por qué no dices nada? Ronin, estás muerto. Marco.
Bé, la piscina, veiem que hi ha una piscina que atrapa la gent, no? Sembla ser.
Primera vegada a la vida que m'alegra no tenir piscina ara mateix, perquè m'has desbloquejat una por que jo no tenia, que era un moment feliç de la meva vida, com és això d'estar-te relaxant a la piscina, i de veritat que...
Ara no? Ara aniràs ara a la piscina ja estaràs morta de por.
Només amb un tràiler. Per tant, mira.
Imagina si veus la pel·lícula, Issa.
No, ni de conya.
Bueno, dirigida per Bryce McGuire i és de la factoria Blumhouse, que és una productora de pel·lícules de por molt famosa, i narra la història d'una família, d'un jugador de béisbol que està malalt físicament i compra una casa que hi ha una piscina, no? I llavors van a la família allà amb els nens i ell vol fer recuperació a la piscina, però sembla ser que dintre d'aquesta piscina hi ha una força malèvola que està amagada dintre dels budells de la piscina, no? Diguéssim, que sembla ser que de tant en tant s'atrapa doncs, la gent i bueno, se l'emporta al fons de la piscina i se l'empassa, podríem dir, no? I llavors la pel·lícula és un thriller sobrenatural, com o no, que recorda molt a la pel·lícula It, recorda també al Resplendor, a Poltergeist, i inclús també a Tiburón, de Steven Spielberg. La crítica n'hi ha freda i calenta, o sigui, diuen que hi ha moments brillants a la pel·lícula, per exemple, aquest tràiler que hem vist, que sembla ser una seqüència de la pel·lícula, és força efectiu, visualment està molt ben fet i crea realment tensió visual, no?, veient-lo, però potser el conjunt no tant. Llavors, és el que diuen, no?, de que hi ha moments brillants i moments ben creats de suspens i d'atmosfera i de por, però que en conjunt, doncs, bueno, clar, aguantar hora i mitja de pel·lícula sense, com sempre diem, sense caure als clichés i a les coses que moltes vegades hem vist, quan s'han fet la tira de pel·lícules de por que tothom ha vist i estan dintre del seu univers cinematogràfic de por, doncs costa molt, no? Però sí que hi ha una primera part que funciona molt bé i després comença a caure. Quan arribem al clímax i com hem d'acabar la pel·lícula i com hem de dir-li el fin, no, diguéssim, doncs allà és quan moltes pel·lícules rellisquen i no troben aquest final idoni que contenta els crítics i els espectadors per igual, no? Per tant, és una pel·lícula atractiva, però que agafa premisses i clichés de pel·lícules de por que ja hem vist, no? Quan parlem d'It, El Resplendor, Poltergeist, doncs clar, són pel·lícules que hem vist tots. Poltergeist té una seqüència final on hi ha un moment de la seqüència final que passa dins d'una piscina, justament, també, no? O sigui que per aquí van els tiros, no? Bueno, té bona pinta. Jo penso que per la gent del gènere, que li agrada el gènere de por i el gènere fantàstic i sobrenatural, penso que és una pel·lícula per passar l'estona i passar-ho bé, segur. No tinc cap mena de dubtes. Segur que sí. Passa que no busqueu un clàssic nou com pot ser Resplendor o com podria ser l'Exorcista, perquè això costa molt, no? Però una pel·lícula per passar hora i mitja de passar amb por i divertida i passant-lo bé, segur. Passant-lo bé a que li agradi la por, no com a tu, eh?
Ja t'hem entès, perquè jo per mi ja ho he passat supermalament en 2 minuts, per tant, ja està, ja en tinc prou. Canviem de registre absolutament.
Sí, anem a la posta espanyola de la setmana, que és un documental que es diu Mientras seas tú.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment.
Carmen Elías por camino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho.
No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
Necesitamos un título para esta película.
La gran tragedia.
¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea...
Amiga del alma querida. Ay.
Mira, esto es uno de los autores que yo hice cuando era pequeña.
A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercitar.
Es horrible esto. Saber que te vas al... Porque además la pared se va estrechando, yo lo voy notando, lo voy notando. No quiero estar en este mundo así.
Estima que a España hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències.
La ficció se alimenta de la realitat i esto lo sabemos muy bien. Los actores que han intentado adentrarse en esa cosa tan compleja del ser humano.
Doncs bé, aquesta pel·lícula dirigida per Claudia Pinto acaba de guanyar el Goya, el millor documental, a la cerimònia del dissabte.
I no m'estranya, és... perquè té una pinta increïble.
Sí, sí, realment té força. Ja veient el tràiler, té força el mateix tràiler, no? Narra la història de l'actriu Carme Elías, molt coneguda aquí i també a la resta d'Espanya, que bueno, fa un temps li van diagnosticar que tenia Alzheimer. Vale? I a partir d'aquí, amb la seva amiga directora, que és Clàudia Pinto, decideixen fer un documental per explicar, mai millor dit, la malaltia de l'Alzheimer. Mira que s'han fet documentals de l'Alzheimer, eh? Documentals televisius, documentals cinematogràfics. Aquest és un més, passa que sí que té un punt especial perquè Clàudia Pinto, que és la directora, i la Carme Elias són amigues, són molt properes, són amigues, i això sembla ser que es nota molt a l'hora de fer el documental i fer la creació cinematogràfica. No? Aquí el que fa Carme Elias és despullar-se, fa un repàs de la seva trajectòria vital i artística com a actriu, i al mateix temps doncs, ens parla de com mica en mica l'enfermetat doncs, bueno, l'està consumint. No? I per una actriu que el més important és la memòria per aprendre els textos, aprendre els diàlegs, doncs clar, o sigui,
és fortíssim. Sí, sí.
És fortíssim perquè quedes en blanc, no te'n recordes de res. No només els textos que estàs treballant, sinó no te'n recordes res de la teva vida. Vull dir, arriba un punt de que la malaltia és tan jodidament fotuda, no?, que deixes de ser tu, no? Deixes de ser tu i, no, i tota aquella persona que eres abans ja no ho ets. I això és terrible per un mateix, però també per la gent que envolta aquestes persones que parteixen al Alzheimer, sí, sí. No?
Pensar, horrorosa ostres, malaltia per els acompanyants.
Home, és que veure una persona com era d'intel·ligent o com era de carinyosa, com era d'afectiva, com era el que fos, no? Convertida en un ser que no et reconeix, un ser que no sap ni qui és ella mateixa o ell mateix, uf, deu ser terrible, no? Llavors, és una pel·lícula que, sense caure amb la sensibleria, és una pel·lícula que commou, és una pel·lícula tendra, és una pel·lícula que és una crònica directa, honesta, sobre aquesta enfermetat, no? I mentre seas tu, doncs, bueno, ja et dic, ve de guanyar el Goya com a millor documental i té una pinta de tindre una força
total
brutal aquest documental, mentre seas tu.
Molt bé.
Anem a la Reco, que com deia abans és una Reco no entusiasta al 100%, però bueno, em va agradar força, podríem dir. Es diu Pobres Criatures.
Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
Eres la mujer más bella que he visto jamás.
Estar viva me resulta fascinante.
¿Vela?
¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? Voy a pegarle al bebé. Debemos experimentarlo todo. No solo lo bueno, también la...
Ja vam parlar de Pobres Criatures, és la pel·lícula dirigida per Yorgos Lanthimos, és una pel·lícula basada en la novel·la d'Alasdair Gray i no podríem dir quin gènere és, pot ser una comèdia, pot ser un drama, pot ser fantàstica, pot ser un relat fantàstic, pot ser una aproximació a Frankenstein però sí, en clau femenina, no? Narra la història de Bella Baxter, que és una dona d'uns 27 anys, de que un científic la ressuscita, diguéssim. No és que la creï, sinó la ressuscita. No explicarem com la ressuscita perquè forma part de la pel·lícula, que és molt curiós com la ressuscita. I a partir d'aquí, ella torna a la vida, però torna a la vida sent com verge a tots els nivells, afectius, de coneixement, de lingüística, de caminar. O sigui, és com un bebè, com un bebè, com un nadó, de 27 anys, no? I ella va creixent i veus com camina com una patosa, o sigui, l'acting de l'Emma Stone és brutalíssim, o sigui, tu veus, és el millor de la pel·lícula amb diferència, ella està extraordinària. I veus a l'inici de la pel·lícula que es comporta, camina, inclús parla com un nen, no? com un nen petit, i veus com va evolucionant al llarg de la pel·lícula i es converteix en, bueno, en una dona realment, doncs, bueno, amb sàvia, amb una dona alliberada, amb una dona que és una dona doncs, com cal, diguéssim, no? En tot el coneixement. La pel·lícula és una metàfora de feminista, per suposat, de la reivindicació de la dona, de l'alliberament de la dona. De fet, tots els personatges masculins que hi surten, menys un, i aquest un també té les seves coses que no és del 100%, diguéssim, bon Jan, no? Bon tio, però és el millor de tots ells. La resta d'homes són egoistes, són maltractadors, són vengatius, són egocèntrics, són males persones. I ella, doncs, ha de lluitar enfront d'aquest univers masculí per alliberar-se, diguéssim, i per aconseguir ser qui vol ser realment, no? I llavors, al final de la pel·lícula no veurem com acaba sent ella, perquè si no faig un spoiler, però sí que podríem dir que compleix els objectius vitals que vol aconseguir quan inicia l'aventura, que la fa fugir de la casa on està vivint, dintre d'aquesta casa que està com presonera, amb aquest doctor Frankenstein, que és el seu pare, el seu creador, diguéssim, qui li torna la vida, fuig amb un tio que és el Mark Ruffalo, que li vol ensenyar el món, la vol enamorar, li ensenya el sexe, li ensenya pues, a cardar, li ensenya tot, diguéssim, pensant que no s'enamorarà d'ella, s'enamora d'ella, la vol agafar, la vol que estigui amb ell, es torna possessiu, ella es vol alliberar d'aquest home. I tot això és un viatge que fa ella al llarg de pues, diferents ciutats, no? A París, un creuer que fa per des de Portugal, no? O sigui, hi ha un moment extraordinari de la pel·lícula que és això, és aquest viatge, que és aquesta metàfora de viatge, de viatjar, de que fa aquest personatge de Bella Baxter, l'Emma Stone. I visualment és extraordinària. El format, a mi no m'acaba d'agradar, que és aquest 4/3, que ara està molt de moda, tothom utilitza aquest 4/3 i pregunto per què. Les òptiques són òptiques angulars, que moltes vegades són com ojos de pez, no?
Sí.
També sé ben bé per què utilitza aquest tipus d'òptica. O sigui, estèticament la pel·lícula és brutal. Té una estètica espectacular, la pel·lícula, però a vegades penso que aquesta estètica que té la pel·lícula i com està filmada, com està rodada, se'n passa una miqueta l'argument de la pròpia pel·lícula, no? És massa preciosista a nivell visual i potser el contingut queda una mica més amagant, no? Però és una pel·lícula que té un disseny de producció, té un vestuari, té uns espectacular, vull dir, sacó la bava. I sobretot la Emma Stone està brutal. Crítiques totes són positives, inclús la meva, però tenim el senyor Carlos Boyero.
Com Vinga, sempre. Doncs acabarem amb ell.
El tinc aquí preparat, el senyor Carlos Boyero, a veure si el trobo, aquí està, que diu el següent. Inútil pasote de Lanthimos. Lanthimos es el director de la película, Yorgos Lanthimos. Después de sufrirla, le añadiría el subtítulo de Pobres espectadores. A mí sus 150 minutos me suponen una tortura. La forma de contar esta historia supone un mareo visual. Lo que dèiem del tema visual i del tema sí, estàtic que té la película. Jo en aquest cas no coincideixo amb el Boyero, a vegades sí que coincideixo, amb aquesta no. A mi em va agradar força, però sí que és cert que no em va entusiasmar. ¿Vale? Penso que Lanthimos això, o sigui, vol fer una pel·lícula per mi massa estètica, massa formal, i l'argument que narra sí que està molt bé, però que l'hem vist diverses vegades. No? I no és així una pel·lícula, en aquell moment, molt oportuna, que és feminista 100%. No, ningú. Li poso un 7,5 a la pel·lícula.
Déu-n'hi-do, no està malament.
Si fos per l'Emma Stone, li posava un 10, perquè m'encanta ella. Com a actriu sí. I el que fa, el paper que fa, que és molt difícil, hi ha moments molt potents a la pel·lícula, a nivell sexual estic parlant, ja la veureu, però en conjunt la pel·lícula em va ser una miqueta fred i per això li poso 7,5.
Doncs Pobres criatures, que segurament també en parlarem perquè sona molt pels Oscars, i ens quedem aquí, Francesc, ens guardem Rio Rojo per la propera setmana.
Ok.
Gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres, per escoltar-me. Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu.